Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Un veritable terratrèmol social, mediàtic i també polític. Això és el que ha provocat la denúncia contra Julio Iglesias per abusos sexuals i tràfic de persones. Un conte de terror que s'hauria escrit l'any 2021 a les seves mansions del Carib i que inclouria violacions, tracte vexatori i esclavisme. Un paquet complet d'inhumanitat, de què haurien estat víctimes dues treballadores del seu servei domèstic i que ara han denunciat el cantant davant de l'Audiència Nacional.
Era como una esclavización moderna. Me cogía como desarmada, ¿sabes? O sea, me llamaba, ven, acércate. Yo me acercaba, pues, ¿qué sucede? O sea, yo soy tu fisioterapeuta, yo me alarmaba. Y me cogía los senos, una vez me agarró durísimo, así por la cabeza, y me metió la lengua.
La gravetat de les acusacions és majúscula i la Fiscalia ja ha demanat que s'investiguin els fets. La primera reflexió és que la justícia no ha d'estalviar cap recurs per arribar al fons d'aquesta qüestió. Però, com ja és habitual, la pitjor política ja ha decidit portar aquest assumpte gravíssim al terreny de la precipitació i del judici sumaríssim. Hi ha gent addicta al conflicte. El millor exemple d'aquesta manera de fer barruera és el de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Ja sabem que diu barbaritats cada dos per tres per omplir titulars i tertúlies, però tot i així avui convé fixar-se en el que ens ve a dir. El tuit d'Isabel Díaz Ayuso acusa l'esquerra espanyola d'aferrar-se a aquestes denúncies per no parlar de les dones d'Iran. És aberrant. Comparar els dos casos com si tinguessin alguna cosa a veure és un exercici de demagògia inacceptable. És un insult a la intel·ligència. Què hi pinta aquí l'Iran i l'extrema esquerra? L'estratègia d'Ayuso és dir-la, com sempre, pel boc gros, sense filtre, per tornar a ser el centre de la notícia, encara que sigui també una falta de respecte a les víctimes, a les dones iranianes, a les denunciants de Julio Iglesias i a la resta de dones espanyoles que pateixen o han patit violència sexual o qualsevol altre tipus de vexació. És també un ridícul monumental, del qual potser se n'haurà de penedir, perquè defensar Julio Iglesias en base al fet de ser, diu, una glòria nacional provoca vergonya aliena. Però hem d'afegir que la demagògia d'Ayuso, a la qual Abascal, per cert, ja s'ha afegit, dient que és una cortina de fum del govern espanyol, no justifica tampoc els arguments en sentit contrari. Perquè si la dreta populista, és a dir, Ayuso i Vox, absolen Julio Iglesias sense més argument que la seva fama, part de l'esquerra s'afanya en paral·lel a cremar-ho tot a la foguera abans d'hora. Convertir unes acusacions que han de ser investigades en una condemna ferma, sense ni tan sols un judici, forma part també del mateix parany. El ciutadà mitjà, comú, pot permetre's participar d'aquelarres i judicis sumaríssims a la plaça pública. És inevitable que així sigui, però el líder polític, sigui del color que sigui, està obligat a practicar els sants i oblidats costums de la prudència, la responsabilitat. Els temps de la política i els de les xarxes socials són voraços, immediats, sovint irresponsables, sobretot si el que es pretén és treure un rèdit polític immediat de qualsevol fet. Es pot remarcar la gravetat dels fets, comprometre's a no mirar, per exemple, cap a una altra banda, demanar que s'investigui fins al final, fins al fons. Però sense anar més enllà, ni absoldre ni condemnar, el que acaba és sentit comú i responsabilitat, almenys de moment. Ens toca estar pendents del que pugui aportar noves informacions i també de les novetats judicials que vagin sortint. Aquest seria el principi bàsic de prudència que a tots i a totes hores hauríem d'estar i hauríem d'haver après. Això sí, sense deixar que la prudència ens allunyi d'una certesa, com dèiem, que és la de saber que el relat parcial que coneixem fins ara provoca un fàstic immens del qual resulta molt difícil sostreure's.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimecres 14 de gener de 2026. Ens despertem encara amb un fred moderat. 0 graus ara mateix a Sant Pau de Segúries, 7 graus a Vilafranca del Penedès i 11 graus a la Ràpita. Avui tindrem una temperatura molt semblant a la d'ahir, per tant, un ambient suau al migdia, i amb capes de núvols que ens aniran creuant. Avui ens passa un front, és poc actiu i farà que tinguem aquest temps variable amb sol, núvols una mica més espessos a aquesta hora en alguns trams de la costa, en forma de núvols baixos i també alguns bancs de boira que s'aniran aixecant ràpidament. I de cara a aquests pròxims dies preveiem un canvi, que arribem arribarà de cara al cap de setmana. Sembla que tindrem un dissabte amb pluja a moltes comarques i amb neu al Pirineu.
Ara són les 8 i 5 minuts i d'aquí a pocs minuts entrevistarem la líder dels comuns, Jéssica Albiach, avui a l'Àgora, amb Jordi Amat, Esther Vera, Laura Aznar i Nacho Corredor, el dia en què encara estem molt pendents de l'Iran. A l'Iran continuen els aldarulls, que van començar per motius econòmics, però que han desembocat en unes protestes contra el règim. Aquesta nit, el grup pels drets humans Hanra ha actualitzat la xifra de víctimes mortals confirmades i, segons diu, ja supera les 2.500.
A large challenge. This is an unprecedented internet shutdown. It's not just the international sort of internet framework.
Tot i això, responsables d'ONGs admeten que no tenen gaire informació perquè el govern iranià ha tallat l'accés a internet a tot el país. Davant d'això, Donald Trump ha instat els manifestants a seguir protestant i ha promès que els ajudarà. Washington, Oriol Serra.
El president nord-americà ha estat molt contundent. Si es multipliquen les execucions de manifestants detinguts a les protestes dels darrers dies a l'Iran, els Estats Units actuaran amb contundència. Donald Trump no ha concretat més, però ha assegurat que l'ajuda està en camí. Són declaracions a la cadena CBS.
Si els pengen, prendrem mesures molt contundents. Si fan una cosa així, prendrem mesures molt contundents.
Precisament, avui està previst que el règim dels ayatolàs exhibeixi l'execució d'un manifestant. D'altra banda, el príncep persa exiliat als Estats Units, Reza Pahlavi, s'ha mostrat convençut que bona part de l'exèrcit i també de les forces paramilitars iranianes haurien girat l'esquena al règim negant-se a executar ordres en contra de l'oposició. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest príncep persa, que deia l'Oriol, s'ha erigit en una de les figures claus ara mateix d'aquesta protesta. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Reza Pahlavi és fill del Shah enderrocat a la Revolució Islàmica del 79, seria l'hereu al tron. La seva foto ha circulat amb pancartes a les protestes i ha fet missatges animant-les.
In payami mostaqim khatab be niruhay musallah va amniyati Iran ast. Shoma ke libas nizami bar tan kardeid.
Pahlavi s'està promocionant com a líder de la transició, tot i que hi ha dubtes perquè té bones relacions amb els Estats Units i Israel. Algunes informacions diuen que, a més, s'han voltat d'assessors d'extrema dreta.
La ministra d'Exteriors de l'illa i el titular del mateix departament del govern danès seran a Washington per trobar-se amb el vicepresident i el secretari d'Estat de l'administració de Donald Trump.
Ens trobem enmig d'una crisi geopolítica i si hem d'escollir entre els Estats Units i Dinamarca, aquí i ara escollim Dinamarca.
No ha estat fàcil resistir una pressió completament inacceptable del nostre aliat històric més proper. Tanmateix, hi ha molts indicis que el més difícil encara d'arribar.
Això serà aquesta reunió que hi haurà precisament per parlar sobre Groenlàndia. Així parlaven ahir el primer ministre de Groenlàndia i la primera ministra danesa abans d'aquesta trobada. Les dues bandes refermen la seva oposició al fet que els Estats Units tinguin el control de l'illa.
I don't know who he is, don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him.
I aquest és Donald Trump, dient que no sap qui és el primer ministre de Groenlàndia i que no en sap res. Anem en directe, enviada especial del matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
On et trobes?
Doncs mireu, som en un dels carrers de Nuuk. Realment, ara mateix això està molt mort. Silenci sepulcral en aquesta hora. Estic envoltada de casetes d'aquestes de color blau.
Quina hora és aquí ara?
Contenidors. Ara són les 5 i 8 del matí. L'única persona que ens hem trobat al carrer és un periodista que estava fent un directe per la televisió japonesa, en aquest cas.
I com està vivint aquestes últimes hores la població de Groenlàndia, el que estem explicant?
Doncs molta incertesa, ho explicàvem. Al principi tot s'ho prenien com una mica de broma. Realment, ara això ha anat agafant molta més força. Sobre la reunió d'avui hi ha molt poques expectatives, ara ho dèieu, ens ho deia tan clar també un metge quan sortia de treballar, ho deia així.
I'm afraid that it's not going to be...
Em temo que no serà gaire una reunió. Serà més aviat que els nord-americans dictaran què se suposa que hem de fer, que és absolutament res, i crec que la idea dels Estats Units és que, tal com han dit, prendran Groenlàndia, passi el que passi, independentment del que sentim.
Al carrer, això sí, els joves cada vegada estan més oberts a criticar els Estats Units i, en particular, a Donald Trump. Sentiu el que d'ensenya una noia.
Okay, we want... Volem que Trump se'n vagi a la merda. No el volem aquí. Està abusant del seu poder i no hauria de tenir tant poder com té ara mateix. Està utilitzant el seu poder per fer-se feliç a ell mateix, no pel seu país.
Not his country. Més clar impossible, poques expectatives sobre la reunió d'avui, però evidentment molt pendents de tot el que em pugui sortir avui des de Washington.
Gràcies, Marta Vian, amb el suport tècnic de Josep Fort. Fins ara.
Adéu, fins ara.
Aquest és un dels temes amb els quals arrenca el dia. L'altre és, com dèiem, Julio Iglesias. Perquè tenim novetats en el cas que investiga el cantant per suposades agressions sexuals a dues treballadores. El diari japonès assegura que Julio Iglesias va obligar empleades seves a fer-se proves mèdiques per descartar que estiguessin embarassades o que tinguessin malalties de transmissió sexual.
Sí, el digital publica imatges d'aquestes proves, fins i tot reproduccions amb els noms tapats. Són ecografies, són analítiques que Julio Iglesias hauria imposat a les dones que treballaven a les seves mansions del Carib. Segons les treballadores, això, tot i que les seves mansions hi treballa moltíssima gent, això només es va fer amb les dones del servei domèstic que dormien a la casa. La seva capa els reclamava els resultats, així que hi van tenir accés, diuen. Hem de recordar també, o hem de destacar, vaja, que la legislació de la República Dominicana preveu sancions per als camps que facin proves per als CAPs, responsables empresarials que facin proves de VIH als seus treballadors o treballadores.
Tot plegat mentre la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja analitza la denúncia contra Julio Iglesias per agressió sexual. El denuncien dues exempleades del cantant que situen els fets al 2021 quan treballaven a les cases que té el cantant a la República Dominicana i a les Bahamas. Montse Camps.
Les denunciants són una extreballadora del servei domèstic i una fisioterapeuta que asseguren que es vivia un ambient de control i assetjament continuat.
No, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy, 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 muy doloroso. Y yo, por favor, para.
Era como una esclavización moderna.
O sea, me llamaba, ven, acércate. Y me cogía los senos una vez, me agarró durísimo así por la cabeza.
Segons una investigació periodística del diari Punès i Univision, els fets haurien passat l'any 2021 a les mansions que Iglesias té al Carib. La denúncia a la Fiscalia es va presentar el 5 de gener. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
El primer pas de la denúncia serà decidir si l'Audiència Nacional té competència per jutjar aquests fets. Però, mentre la tramitació judicial va avançant, el cas també ha esclatat en l'àmbit polític.
Sí, podríem dividir aquest esclat en dues bandes. D'una banda, els dirigents que reclamen investigar fins al final. Aquí trobem el govern espanyol, per exemple.
No vamos a mirar hacia otro lado jamás ante cualquier situació com este caso, no?
És el que deia ahir la ministra portaveu Elma Sainz, però després tenim un altre bloc, i aquí tenim la famosa piulada d'Isabel Díaz Ayuso, repetim-la una vegada més, textualment, les dones violades i atacades són a l'Iran amb el silenci còmplice de l'ultraesquerra. La Comunitat de Madrid no contribuirà mai al desprestigi dels artistes i encara menys al del cantant més universal de tots, Julio Iglesias. Això deia Isabel Díaz Ayuso a les xarxes, s'hi afegia l'alcalde de Madrid.
Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla, desde luego, a Julio Iglesias. También nos pidieron, acuérdese usted, que se le retiraran los honores a Plácido Domingo, y tampoco lo hicimos. ¿Por qué vamos a hacerlo?
Responia així a les peticions que ha fet Més Madrid en aquest sentit. Tant Almeida com Ayuso insisteixen que l'esquerra denuncia alguns casos d'assetjament, el que li convenen. El que passa és que ells fan o fa fer el mateix. Recordem, fa un any i mig, la presidenta de Madrid sobre el cas Errejón.
Y lamento que cuando hay una agresión así se tenga que callar durante mucho tiempo por el motivo que sea. Espero que no nos pase esto, que no nos pase más. Que siempre que suceda algo así se denuncie al momento.
El Partit Popular denuncia la hipocresia de l'esquerra no només amb el cas Errejón, també amb el cas Salazar.
Sort del plegat, comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la psicòloga i col·laboradora d'aquest programa, Alba Alfageme.
Les denúncies de violència sexual contra Julio Iglesias han obert de nou un debat incòmode però imprescindible. Què passa quan les acusacions afecten una icona que sembla intocable? Massa sovint hem vist com la violència sexual es construeix en espais de desigualtat, abús de poder i silenci, i com la fama i el prestigi serveixen com escut davant les acusacions d'agressions. En aquest context, la defensa pública d'Isabel Díaz Ayuso resulta especialment preocupant, però no sorprenent. Posar l'accent en el desprestigi d'un artista abans que en la protecció de possibles víctimes transmet un missatge clar. La reputació d'un home famós pesa més que els drets de les dones. El guió esperable de l'extrema dreta, que davant la violència masclista sempre té el mateix comodí, negar-la. Aquest tipus de missatges són molt perillosos perquè reforcen una cultura que desincentiva la denúncia i reforça la impunitat dels agressors.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Quan arriba al punt d'un quart de nou del matí, ho fem amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Francesc Soler, Marc Corado i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
És notícia de fa tot just mitja hora. La policia ha detingut a França un home que va intentar matar el fill de la seva parella a Barcelona.
Segons informen els Mossos, es tracta d'un home de 35 anys. El buscaven des del 16 d'octubre passat i tenia una ordre europea de detenció i entrega. Els Mossos es van posar en contacte amb els seus homòlegs europeus i es va esbrinar que l'home havia fugit primer al Marroc i després a França, des d'on va començar a assetjar la seva parella per xarxes socials. L'han trobat entre Tolosa i Bordeus i ara han començat els tràmits per accedir-lo.
Mentrestant, avui tenim vaga de metges. De fet, avui i demà. La protesta la convoca el Sindicat de Metges de Catalunya, que continua reclamant un estatut propi per concretar les seves condicions laborals. Oriol Pujador.
El mes de desembre ja van fer dues jornades de vaga i ara reprenen el calendari de mobilitzacions perquè no s'ha avançat en la negociació. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, explicava en declaracions a 3cat.info les reivindicacions.
Ens poden obligar per llei a fer jornades de fins a 48 hores setmanals. Això té l'aprovació de sindicats que diuen que representen també els metges. És per això pels quals els metges volem negociar les condicions dels metges amb els representants dels metges.
El Departament de Treball ha establert serveis mínims del 25% a l'atenció primària i el funcionament normal dels serveis d'urgències, unitats de cures intensives i tractaments oncològics. Aquest matí els metges faran també una manifestació entre el Palau de la Generalitat i el Parlament. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentre els metges fan vaga, continua el malestar amb alguns ambulatoris de Barcelona.
Per exemple, Ciutat Meridiana, el barri més pobre de la ciutat, l'Associació de Veïns insisteix que no s'està tenint bé els veïns i plantegen mobilitzacions. Filiberto Bravo és president de l'entitat.
La gente está muy cabreada, porque son 30 o 40 días para una primera visita con tu médico, que muchos de ellos ni lo conocen.
A un altre cap, el de Trinitat Vella, els veïns denuncien que fa 6 mesos que està sense pediatres.
La sanitat pública té, evidentment, molt a veure amb els diners i avui torna a ser notícia el nou model de finançament. La vicepresidenta María Jesús Montero el defensarà avui en una reunió amb els consellers autonòmics d'Hisenda. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
I en aquesta trobada el Partit Popular deixarà clara la seva oposició.
Sí, serà una reunió abocada al fracàs. Avui no es vota encara el model, només és una presentació per part de Montero que no aportarà noves xifres, però la ministra es toparà amb el no frontal del PP i també d'alguns territoris socialistes, com Castella-La Manxa i Astúries. Que el model s'hagi tancat amb Esquerra ha enfurismat el PP. Miguel Tellado.
El atraco a mano armada de Sánchez y Junqueras al dinero de todos los españoles. Que ahora sabemos que llevan tiempo cocinando escondidas, en reuniones clandestinas.
Montero, però, acusa el PP de sectarisme perquè el model assegura millorar els recursos de tots els territoris.
Van a decir que no por puro sectarismo político, diría yo, ¿no? Porque hacerte daño a ti mismo por intentar que no haya una iniciativa del gobierno de España que pueda ver la luz es absurdo.
La Moncloa vol tenir a punt el nou finançament perquè es voti al Congrés abans de l'estiu.
Gràcies, Tània.
Fins ara.
I mentrestant, el president Illa busca la complicitat dels sindicats al màxim nivell mentre dura el malestar en Foment de Treball pels retrets del nou finançament. Aquesta tarda, el president de la Generalitat es reunirà amb els líders estatals de Comissions Obreres i la UGT. Albert Prat.
Salvador Illa intensifica els esforços per acorralar Foment del Treball, l'única organització d'empresaris que ha criticat obertament el nou finançament. L'acord ja té el suport dels sindicats, Comissions Obreres i UGT de Catalunya, però tot i així, aquesta tarda el president va fins a Madrid per vendre les bondats de la proposta a Unai Sordo i Pepe Álvarez. Illa es fotografiarà amb partidaris de l'acord a Madrid per intentar neutralitzar l'opinió de Foment, que en la línia de Junts considera que el nou finançament és del tot insuficient. De fet, aquest comunicat va caure com un gerro d'aigua freda al Palau de la Generalitat i en les últimes hores el gabinet del president diu que no hi ha cap reunió a la vista amb el líder de la patronal per reconduir la crisi. En canvi, qui es reunirà demà amb Josep Sánchez Llibre és el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot això mentre el govern dona el primer pas per intentar tenir pressupostos per aquest any.
Ha enviat ja la llei d'acompanyament d'aquests comptes al Consell de Treball Econòmic i Social perquè faci l'informe preceptiu. És el primer pas a l'espera de trobar prou suports per tirar endavant aquests pressupostos.
I en aquesta llei d'acompanyament als pressupostos, el govern descarta pujada d'impostos.
També agilitza els tràmits perquè el sector immobiliari pugui construir el 30% de pisos protegits de cada nova promoció dins del mateix barri. També planteja mesures per facilitar la rehabilitació d'edificis. A més, els propietaris d'habitatges de lloguer hauran d'informar de quin és el preu màxim pel qual poden llogar l'immoble en funció de l'índex de referència de la Generalitat i també si el pis és o no d'un gran tenidor.
Avui en parlarem de tot plegat amb la líder dels comuns, Jéssica Albiach. I és una altra de les notícies del dia. El Servei Europeu de Vigilància del Canvi Climàtic, Copernicus, alerta que el món ja encadena 11 anys seguits amb calor de rècord. Montse Poblet.
Segons les dades de Copernicus fetes públiques aquesta matinada, l'any passat va ser el tercer any més càlid registrat darrere del 23 i el 24. Per primer cop a més hem tingut 3 anys seguits en els que el promig de la temperatura global se situa per sobre del grau i mig, un senyal que, com ens deia Carlo Buontempo, director de Canvi Climàtic de Copernicus, aquest escalfament es consolidarà a finals de dècada.
Amb molta dificultat podrem baixar per sota d'aquest nivell. Per la resta de la nostra vida, la temperatura global serà per sobre d'aquest nivell.
Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
Si parlem de canvi climàtic, hem de parlar també de la Dana, perquè, alerta, avui els Reis tornen a València. Després d'aquesta escridassada dels veïns de fa un any i mig, els monarques seran a València per conèixer el projecte de recuperació de fotografies malmeses per la Dana. Serà mentre la tragèdia es continua investigant als tribunals.
Avui està citat el jutge de Catarroja, el cap dels bombers de València, un càrrec de pes en la gestió de la tragèdia de la Dana. Ell era a la reunió del CECOP i haurà d'explicar a la jutge per què els bombers forestals van deixar de vigilar el barranc del Pollo i quin paper va tenir en l'enviament de les alert.
La declaració de José Miguel Basset com a testimoni és important per la informació que pugui aportar sobre la retirada al migdia dels efectius de bombers que controlaven el cabal del barranc de Pollo. El desbordament d'aquesta canalització, que passa pel mig de poblacions de l'Horta Sud, va ser el que va causar la majoria de les 230 víctimes mortals. La jutge també li preguntarà sobre l'enviament del missatge massiu als mòbils de la població. L'exconsellera Salomé Prades va acusar Basset d'haver endarrerit l'alerta. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un altre judici que també continua és el del cas Pujol. Exdirectius del grup constructor Copisa reconeixen que Jordi Pujol Ferrusola era el seu home de confiança per aconseguir grans negocis. Enviada especial, Maria Núria Rebella.
Orlando de Porrat, actualment conseller delegat de Copisa, justifica així davant del fiscal per què Jordi Pujol Ferrusola va cobrar 600.000 euros per advertir-los que Repsol volia ampliar la refineria que tenia a Cartagena.
Estamos hablando de un contrato que para Copisa supuso 35 millones, casi 36 millones de euros.
Els testimonis han explicat que el més habitual era que els intermediaris cobressin una comissió d'entre l'1 i el 5% si l'operació era exitosa. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I més jutjats, Marine Le Pen canvia d'estratègia per salvar la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses de l'any vinent.
El judici que investiga una infracció en el finançament del seu partit amb fons del Parlament Europeu, la líder d'extrema dreta ha reconegut ara que podria haver comès un delicte involuntari. Fins ara s'havia mostrat inflexible a l'hora de defensar la seva innocència.
París, Isabel Galí.
L'objectiu final de tornar a jutjar les acusacions de finançament il·legal del reagrupament nacional és que el Tribunal d'Apel·lació rebaixi a Marine Le Pen la condemna d'inhabilitació del primer judici. Això impedeix a la líder de l'extrema dreta ser candidat a les eleccions presidencials del 2027 ara mateix. I aquest dilluns ha dit a l'Estrada que ella no tenia el sentiment d'estar cometent un delicte. Una acceptació avalada de culpabilitat que la podria ajudar en aquest objectiu. Le Pen ha afegit també que la culpa és del Parlament Europeu, que no els va controlar prou. Argument que Patrick Maisonneuve, advocat de l'Eurocambra, ha titllat de sorprenent. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
8 i 22, l'Institut Goodman celebra 60 anys com el centre de referència en tractaments neurorehabilitadors, dels quals van ser pioners a tot Espanya. És un centre privat que rep diners públics, però també els calen diners privats, com dèiem.
Sí, és per això que la seva codirectora, Montse Caldés, feia aquesta crida i durant l'emissió especial del programa que vam fer des de la institució mèdica.
Nosaltres fem un programa de mecenatge. Pensem que la societat civil ha de contribuir a institucions com aquestes. I sovint la gent no sap que Goodman també pot ser receptora de donacions, que també té unes reservacions fiscals importants i que ens ajuden i contribueixen a que continuem sent un centre de referència internacional.
La Goodman, que des del 1997 també tracta els danys cerebrals, posa l'accent en la importància d'empoderar les víctimes perquè puguin començar un nou projecte de vida un cop abandonen la institució.
És un reportatge que podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio. I tot plegat mentre ja s'aparquen les protestes dels pagesos. Les intenses feines de neteja que es van fer ahir a la calçada de la P7 a Pontós i a la C16 a l'Olvan, després de 5 dies de protesta, van permetre reobrir parcialment el trànsit les dues vies en els dos sentits de la marxa. Maria Rovira.
Ahir va ser un anar i venir de camions carregats amb deixalles i residus, sobretot bales de palla, plàstics i pneumàtics que quedaven encara a la calçada, amb la supervisió d'una unitat de medi ambient dels Mossos. La portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, va precisar, però, que no hi eren per sancionar.
Des del departament no hi ha cap voluntat de passar aquesta factura. El que volem és que es pugui circular amb les màximes garanties de seguretat viària el més ràpid possible.
Des de la Federació d'Organitzacions de Transportistes, FENADISME, exigeixen al govern que es depurin responsabilitats civils i penals entre els promotors d'aquestes actuacions i que s'eviti la vulneració, diuen, del dret a la lliure circulació. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara més temes econòmics, l'increment de taxes turístiques té el rebuig frontal del sector de l'allotjament turístic, que considera que penalitza el client del país.
Segons la directora general de Partur, Associació d'Apartaments Turístics, Maria Muro, alguns clients també es podrien repensar venir a Catalunya si s'encareix l'allotjament.
Per una classe mitjana, per a gent jove, per a famílies, doncs la gent al final només està penalitzada per impostos, impostos, impostos. I a Catalunya és que ara a sobre estàs més penalitzat per anar de viatge al teu propi territori.
Coincideix amb la Federació Catalana de Càmpings, creuen que té un interès recaptatori i que no revertirà en el sector turístic.
I notícia d'aquesta nit, la Xina ha anunciat el superàvit comercial més gran de la història.
La diferència entre el que el país va vendre a l'estranger i el que hi va comprar va arribar l'any passat als 1,19 bilions de dòlars, un 20% més que un any enrere. El país ara ven menys als Estats Units pels aranzels, però ven més al sud-est asiàtic i a l'Àfrica.
I a casa nostra, atenció, perquè avui s'anuncien ajudes a la música en directe.
El Ministeri de Cultura avança aquest dimecres una línia de subvencions a les sales de música en viu per equiparar-les a les arts escèniques.
I de la música al cinema, perquè les coproduccions catalanes Los Domingos i Cirat, amb 13 i 11 candidatures respectivament, són les pel·lícules que encapçalen la llista de nominacions als Premis Goya. S'entregaran en una gala a Barcelona el 28 de febrer. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Després de recollir èxits a Cannes, Sant Sebastià o Els Forqué, Los Domingos i Cirat apunten a les principals categories dels Goya com millor pel·lícula on no hi ha romeria. Carla Simón competirà per la millor direcció amb Albert Serra per Tardes de Soledat. En l'apartat interpretatiu hi ha les catalanes Nora Navas per Mi Amiga Eva o els germans Cervantes, Àngela per Fúria i Álvaro per Sorda.
El procés creatiu ha sigut molt intens, i sí, va ser aprendre la llengua de signes i molt content. Han sigut molt, molt generosos tots els factors, no, d'aquesta pel·lícula.
Una coproducció catalana com ho és Una quinta portuguesa, Ciudad sin sueño, La cena, La buena letra o Flores para Antonio, que també obtenen endur-se alguna estatueta. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
A vegades, per veure el món des d'un nou angle, necessites fer coses que mai has fet i arribar on no has estat mai. Nova gamma Jeep Avenger Freedom sense entrada, amb unes condicions de finançament excepcionals. Entra a Jeep.es.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900 900 120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
I ara els esports amb Robert Prat, un nou Madrid, el d'Álvaro Arbeloa, que debuta aquesta nit a la Copa, al camp de l'Albacete.
A partir de les 9, Arbeloa no ve a fer de Mourinho.
Yo voy a ser Álvaro Arbeloa, porque es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho, fracasaría estrepitosamente.
El nou tècnic té el tarannà de cuidar els cracs.
Tengo una suerte enorme de contar con Vinicius Junior, que creo que es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo, y ese es el Vini que queremos ver, ¿no? Un Vini que sonríe, que disfruta, que baila, que juega, que es capaz de desequilibrar
L'Atlètic de Madrid, que passa a quart, 0-1 al Camp del Deport, també classificat Real Societat i Atlètic Club.
I el Barça juga demà al Camp del Racing de Santander sense Cancelo.
Que tot i això, avui farà el primer entrenament amb els seus companys.
Va a ser difícil, pero me gustan los retos. Yo quiero desafiarme a mí mismo y intentar tener un espacio en el equipo.
Avui Barça-Atlètic de Madrid a la Lliga Femenina a partir de les 7. Una victòria blaugrana deixaria el Barça com a líder amb 10 punts sobre el Madrid.
Veteran i Roma surt com el líder del Dakar en cotxes a la segona etapa de la Marató del Rally.
És la més complicada. Roma és conscient que avui serà una etapa complicadíssima per ell i en què poden perdre molt de temps.
Està un dia dur per nosaltres. Segurament passarem molt temps perquè encara surto vuitè. Serà una etapa difícil, però escolta'm, és el que hi ha, estem aquí, estem vius, anem líders de la General.
El Dakar s'acaba dissabte, Roma amb 57 segons d'avantatge sobre Carlos Sainz.
Són 9:15 i el dia arrenca pendent de... El Consell de Política Fiscal i Financera i com el Partit Popular generarà a l'esquerra el nou model de finançament. Això serà a 9:15. Una mica més tard, al Senat, Jaume Collboni i José Luis Martínez Almeida contraposaran els seus models d'habitatge. Madrid, Ària Tàpia, bon dia.
Bon dia, sí, serà la comissió d'habitatge del Senat. Primer intervé Almeida, després l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Dos models. A Catalunya s'aplica la llei d'habitatge i a atopallar els preus, zones tensionades. A Madrid, res, cap límit. De fet, segons un dels últims estudis publicats per una taxadora, és la comunitat amb l'habitatge més car i on més ha pujat de tot l'estat.
I avui també estarem molt pendents del que digui el cap de bombers de la València davant de la jutge de Catarroja que investiga la gestió de la Dana. Catarroja, Pepa Ferrer, bon dia.
Testimoni importantíssim, clau per aclarir si van ser les discussions tècniques les que van endarrerir l'enviament de les alerts com manté les consellera Prades, en concret les seves reserves al confinament, i també per saber si a partir de les 2:30 quan es van retirar els bombers que vigilaven el barranc del Pollo, per què va passar això 90 minuts abans del desbordament i qui va donar aquesta ordre. Segons l'altre imputat, Emilio Argüeso, va ser aquest cap de bombers. Important, per tant, aquest testimoni per aclarir decisions de les operatives clau i també per saber qui dirigia el
I també pendents d'aquesta última hora, ens arriba de Tailàndia. Una grua ha caigut sobre un tren i ha fet almenys 22 morts. Redacció, Lara García.
Una cinquantena de persones més han quedat ferides. Era una grua de construcció que sostenia un pont i que ha caigut sobre un tren de passatgers que havia sortit de Bangkok i anava cap al nord-est del país amb 195 persones a bord. El tren ha descarrilat i hi ha hagut un incendi.
I us podem avançar també aquesta hora el nom del guanyador del Premi Pepe Carballo, que reconeix la trajectòria literària de l'autor i la seva aportació a la renovació de la novel·la negra. Redacció, Marc Jurado.
És l'escriptor britànic Mick Herron, l'autor d'èxits com Caballos Lentos, que forma part, Ricard, de la sèrie literària The Slack House, en què es basa la sèrie de televisió Slow Horses. El jurat ha destacat la precisió narrativa, l'arquitectura literària complexa i l'humor irònic, també la seva mirada, que s'allunya del glamour clàssic del gènere. El premi s'entregarà el 5 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
I ara, tot seguit, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem també de la data que proposa Educació per començar el curs escolar, el 8 de setembre. Però què més tenim al programa d'avui, Sílvia Solanes?
Doncs parlarem de tot el cas Julio Iglesias, i a 9:45 també entrevistarem la líder dels comuns, Jessica Albiach, i a partir de 10:45 entrevistarem Joan Planelles, arquebisbe de Tarragona.
Tot plegat a l'Àgora, avui amb Jordi Mat, Esther Vera, Laura Aznar i Nacho Corredor, d'aquí a pocs minuts. Però abans, situació de normalitat també a la mobilitat, Joan Vilaplana?
Sí, teníem una incidència a la Pobla de Claramunt que afectava les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, generant alguns retards, però l'empresa ja ha informat que s'ha solucionat i que ha pogut normalitzar el servei. Tenim també normalitat pel que fa a la xarxa de Rodalies i de l'alta velocitat i els transports metropolitans de Barcelona.
I pel que fa a les carreteres, Cel Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells?
La C58 per un accident a Montcada, direcció Sabadell, amb molta retenció per la Ronda Litoral, i també per un accident a la B23, al Papiol, cap a l'autopista, tot i que sense incidències.
I punts taronges?
La C58 també, però direcció cap a la capital, a Sant Quirze, C17 a Parets, o la P7.2, direcció Figueres.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, quin temps ens espera? Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Doncs, de moment, tranquil·litat. Avui, també de cara demà dijous, fins i tot divendres, aquesta tranquil·litat no vol dir cel serè, vol dir senzillament que no hi ha d'haver precipitacions. Tenim algun banc de boira, tenim alguns núvols baixos, les boires aniran a menys, alguns núvols baixos a la meitat sud de Catalunya, sobretot litoral i prelitoral, alguns núvols prims cap al nord, també n'hi ha alguns de baixos. En definitiva, podríem dir una situació d'impàs. I quin és aquest impàs? Doncs que tornin les pertorbacions. Podríem tenir, atenció, dues llevantades bastant seguides i relativament vigoroses, o fins i tot vigoroses. Una d'elles dissabte a la tarda, vespre, nit, i una altra entre dilluns a la nit i dimarts, fins i tot dimecres. Dues pertorbacions al mig del gener, que en alguns punts de Catalunya és el mes més sec de l'any, amb menys precipitació, fins i tot
llevantada,
més que l'estiu.
Francesc, vol dir que pot ploure molt i que hi hauria fort vent, eh?
Sí, llevantada vol dir això, que pot ploure molt, que pot nevar molt, al Pirineu, fins i tot prepirineu. No estem parlant de nevades als pobles i ciutats de Catalunya, no. Estem parlant de nevades a les muntanyes, ja veurem la cota, i bé, en definitiva, tenim pantans bastant plens, amb alguna excepció al sud de Catalunya, i en definitiva, doncs, arriba en un moment d'un país bastant empapat. Per tant, doncs, anirem seguint fil per randa si això s'acaba complint. Hem d'insistir que som dimecres i estem anunciant aquests dos episodis, però sí que és veritat que els dos grans models meteorològics mundials van cap aquí, i per tant aquesta convergència en aquest pronòstic, en aquest horitzó, ens fa pensar que la fiabilitat de que pugui passar això comença a ser, doncs, una mica destacable.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, reduït a model, era limitat. Avui, un Enigmàrius familiar. Tornar a suturar el fill d'un familiar proper. De sis lletres. Tornar a suturar el fill d'un familiar proper. Sis lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Busquem el millor restaurant d'especialitat de Girona.
Pa de coca amb anchoes?
Un xiclet en forma de pa. No m'atreviria ni a ficar-li la paraula pa davant.
Vols provar el salmó?
Sí,
Això no és bo.
Les vieires?
No, les vieires eren de segon.
Tots encantadors, supersimpàtics, però clar, s'han equivocat.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demani cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
Carglass canvia, Carglass repara.
Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te amb Activia cada dia amb el repte de 21 dies. Notaràs la diferència. Si no, et tornem els diners. Descobreix-ho a la nostra web. A més, Activia és diferent, amb el doble de probiòtics que un iogurt. Activia, comencem!
No et preocupis per la pujada de gener, perquè aquest any ens hem enfilat ben amunt per deixar caure els preus amb la baixada de gener de Mediamarkt!
Aquest gener llança't per les millors ofertes de la teva botiga i a Mediamarkt.es.
I a l'app de Mediamarkt!
012, la millor resposta.
M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
Com li va la cerca de feina?
Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
Ah.
A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la directora del diari Ara, Esther Vera, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor i la periodista de Crític, Laura Aznar.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs la Laura de poca cosa, perquè arriba raspant.
Justíssima, bon dia.
És d'aquelles.
La jaqueta posada, encara.
A la classe sempre devies arribar, no?
Arribava, normalment no sóc tan poc puntual, eh? El que passa que no ens arrencava la moto aquest matí. He enviat missatge,
No, si sempre hi ha una excusa. Sempre
hi ha una excusa. Està
tot entrenat. No, però escolta, siu puntual. Benvinguda.
Gràcies.
Benvinguts. I després hi havia interès del Jordi Amat per les logístiques internes del diari Ara, de per com es gestionen les entrevistes aquí amb l'Esther Vera,
personal...
Tot plegat.
Sí.
Ho has resolt, Jordi, els dubtes?
Sí, sobretot quan la directora de l'Ara ha dit que havia fet dues entrevistes acompanyada no només de les entrevistats, sinó de persones humanes que eren periodistes de la seva redacció.
He dit una altra cosa. És que si no hagués semblat la Lola Flores.
Exacte.
Sí, això també ho ha dit. Bé, avui tenim molts temes sobre la taula. D'entrada, un anunci que hem conegut, i és que, atenció si sou pares de nens d'edat escolar, perquè el Departament d'Educació ja ha presentat la seva proposta de data d'inici del curs per als propers 3 anys. La Generalitat vol que el curs vinent i els dos següents les classes comencin el 8 de setembre. Aquest curs ja va ser així. La proposta ha generat rebuig per part del sindicat majoritari USTEC, que demana començar-lo després de l'11 de setembre. Per parlar-ne, podem saludar l'Oriol Blanquer, que és director de l'escola IPSI de Barcelona i president també de l'agrupació escolar catalana que agrupa escoles concertades. Oriol, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
I gràcies per acompanyar-nos. És positiu començar el 8 de setembre?
Sí. Jo crec que sí. És a dir, necessitem una setmana per arrencar i segurament per engegar i segurament començant la 8 garantim sempre 5 dies lectius per poder preparar el curs i iniciar. De fet, el curs, evidentment, no es prepara al setembre, sinó que hi ha tota la feina prèvia. Per tant, nosaltres ho considerem suficient, sí.
És a dir, això que diu vostè, que no hi ha marge per preparar bé el curs... No és el seu cas.
No. L'escola concertada no prepara el curs el 4 de setembre. El 4 de setembre tenim la feina feta. Si no, malament aniríem. No?
Clar, sí.
Això no és un problema. No començaria mai.
Per aquest 2026, el que es planteja és acabar el curs el 19 de juny i començar-lo el 8 de setembre. I els dos propers anys el curs s'hauria d'acabar un dia abans. Vosaltres sempre dieu que hi ha massa vacances a l'estiu.
Sí, entenem que aquest país estem molt sotmesos a una climatologia una mica més severa que altres llocs d'Europa, però és veritat que un període tan gran a l'estiu no és profitós pels nens, ni tampoc crec que sigui el que demana en aquests moments la societat. No? Ha evolucionat molt això és decimonònic gairebé, i forma part d'una època en què la gent feia 3 mesos de vacances a l'estiu, no? I que hi havia doncs, una part de la família a casa conciliant permanentment, i ara, en canvi, això afortunadament no és així, la gent doncs, pot treballar a tothom, i hi ha feina per tothom, i per tant el que és bo és que busquem que l'educació o que altres espais d'educació, que pot haver-hi d'altres que siguin només l'escola, doncs tinguin un període menys llarg de desconnexió, no?
Que l'any, per exemple,
com,
té...
Com fan a Europa, per altra banda.
Sí, té 177 dies de classe.
Sí.
I en aquest cas hi ha 188 dies sense classe. En el cas dels, sí, de la, del treballador normal, diguéssim, serien uns 220 dies treballats i 145 de descans. Per tant, aquí estem parlant que hi ha uns 50 dies que un adult no té de descans, que sí que té els nens. Per tant, aquí és on entra la dificultat logística familiar.
Sí, clar. Evidentment hi ha coses a resoldre en aquest sentit, perquè les conciliacions no sempre són fàcils. I, clar, l'escola no pot resoldre tot. L'escola té una funció social concreta i que jo crec que està bastant ben dibuixada. El tema aquest dels dies lectius és un tema que és molt comú a la resta també d'Europa. Tots es belluguem, tots els models educatius belluguen amb aquest nombre de dies lectius, però sí que és veritat que hi ha alguna cosa a fer socialment per resoldre aquesta distància tan gran que hi ha, perquè realment l'escola fa una funció també de guarda, en el bon sentit, dels nens.
I què proposeu?
Ui, això li toca al legislador, no a mi. Nosaltres, com a escola, el que fem és, en els períodes en què hem de donar aquest servei, l'escola, en general, que jo represento, l'escola concertada, ofereix un munt d'activitats permanentment, fora de l'horari escolar, a través de les extraescolars, i a través de colònies d'estiu, i a través de colònies de Nadal, i a través de mil històries, per precisament anar oferint serveis de conciliació. El que passa, aquests serveis no formen part del que és prescriptiu, diguem-ne, a nivell educatiu, a nivell escolar. Per tant, no forma part de la càrrega lectiva, forma part d'una altra manera d'educar, que és l'educació en el lleure, i que també l'escola concertada, en aquest cas, que és la que represento jo, sí que ofereix alternatives durant el mes de juliol, durant les vacances de Setmana Santa, o durant el Nadal, o durant les caps de setmana, o durant les tardes, doncs, perquè l'escola acaba millor doncs, a les 4:45 o les 5, i necessites també una cobertura fins a les 7, depèn de les famílies, no?
És a dir, que per evitar que hi hagi massa vacances, donar aquesta opció d'aquesta educació en el lleure.
Sí. Sí. És l'opció que podem oferir nosaltres, perquè al final nosaltres que hem de fer és complir una normativa que ve per decret i que ve per llei, vaja, perquè la LEC així ho estableix. La LEC estableix una forquilla de dies lectius entre 176 i 178, si no recordo malament, 175 i 178, que són els que ens belluguem cada vegada, i per això el departament ha de fer mànigues i maniguetes perquè això encaixi, no? I per això venen els 4 dies de lliure disposició i altres coses que formen part dels calendaris laborals dels centres educatius.
Oriol Blanxer és director de l'Escola IPSI de Barcelona i president d'Agrupació Escolar Catalana. Gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer. Joviat, bon dia.
Clar, el que diu també és que comporta una despesa econòmica que han de fer o bé les famílies o bé el departament en aquest cas. És un tema que no està ben resolt, Esther.
No està ben resolt i jo crec que tampoc està ben resolt que els nens tinguin classe durant un període seguit molt estricte, diguéssim, i després tinguin tants dies de vacances. O sigui, a mi, si em preguntessin què m'agradaria, doncs m'agradaria que els nens tinguessin una estructura del seu temps de lleure i del seu temps lectiu més pròxima doncs, a França o a qualsevol altre país europeu on hi ha més períodes de descans en els trimestres. El problema és com es conjuntes això amb la vida laboral dels pares i un país on realment això de la conciliació és una cosa, és una quimera, és una paraula inexistent. Per tant, potser el que hauríem de fer és estudiar això des del punt de vista general amb moltes altres coses, horaris, conciliacions, mercat laboral i també el temps lectiu dels estudiants. Que es comenci abans, em sembla molt lògic que els nens no tinguin 3 mesos de vacances directament, I com deia el director de l'escola IPSI, doncs està clar que no es prepara el curs en dos dies. El curs, si no el tens preparat del juliol, doncs és complicat.
És que vas tard. Laura.
Sí, jo no sóc gens experta en la matèria, per tant tinc com moltes preguntes i m'agafo algunes de les coses que comenten els sindicats o alguns docents, que és que realment no hi ha prou temps organitzatiu per preparar-se el curs prèviament. Si això és així, clarament hi ha un error de planificació que no sé si es pot revertir o es pot millorar també amb recursos perquè així sigui, i després si això respon a una motivació pedagògica, perquè si és aquest el tema, que això és el que posen en qüestió alguns sindicats, crec que no s'ha explicat bé per part de la Conselleria, per part del Departament d'Educació. És a dir, si realment això respon a una voluntat educativa, jo crec que s'hauria de socialitzar millor, s'hauria de donar més informació al respecte. Jo tinc moltes preguntes i també em preocupa que el debat sobre el calendari torni a centrar el debat sobre el sistema educatiu, perquè si ho recordeu, ara no sé si fa un parell d'anys o tres, quan van haver també algunes vagues en relació amb l'avançament del calendari, els col·lectius docents, els sindicats, explicaven que s'estava utilitzant com a símbol la qüestió del calendari per desviar el focus sobre altres qüestions que també posaven sobre la taula aquests professionals, no?, i que tenen a veure amb els efectes de la segregació educativa que existeix a Catalunya i que comporta moltes desigualtats, que tenen a veure amb l'infrafinançament, amb la manca de recursos per l'escola inclusiva, amb el tancament de places a la pública. És a dir, hi ha tot un seguit de elements que tensionen molt el sistema educatiu, que fa molts anys que centren les protestes dels docents i sindicats, i normalment sempre, no, ens fixem en el símbol de l'avançament del calendari i opaca una miqueta la resta de coses. Em preocupa que en aquest cas això s'estigui posant sobre la taula també per intentar diluir o desviar el focus sobre altres elements que a mi em semblen molt crucials i que expliquen el perquè segurament doncs no funciona prou bé el sistema educatiu o no funciona tan bé com hauria de funcionar.
Jordi.
No, la primera cosa és, que suposo que ja estaríem tots d'acord, que és que a Catalunya l'educació necessita millorar. No? Jo ho dic com a pare de criatures que ara estan fent estan a l'ESO i que em preocupa saber que la mitja dels resultats acadèmics que treuen competències fonamentals, les de la majoria dels estudiants catalans, són baixes en la comparativa. Llavors, jo crec que aquesta, si jo fos docent, professor d'una escola, pare i estudiant, la meva primera preocupació seria aquesta. És a dir, que els nostres resultats en matemàtiques i en llengua són problemàtics. A partir d'aquí hi ha evidència sobre què es pot fer. Des de la OCDE fins als departaments universitaris d'educació. I a mi em sembla que tot el que sigui prendre mesures que se sap que en altres països han estat exitoses, doncs adoptar-les. Em sembla que un cas d'evidència és que el període de vacances d'estiu és massa llarg. I, per tant, si la prioritat és que els nens catalans estiguin més ben formats quan tenim la plena consciència en base a proves universalment establertes que no són bons, aquesta hauria de ser la prioritat de...
No, i sobre això...
Hauria de ser la prioritat pels docents.
O sigui, la banda social que l'escola comenci abans respon a aquest interès pedagògic?
Suposo que sí, fonamentalment que sí. Que, perquè no es diu només que sigui per la conciliació. Ei, si fos per mi que estiguessin 3 mesos a l'escola, jo estaria molt tranquil a casa meva, eh? Però em sembla que no és un sistema ben organitzat pel temps en el que vivim. El director de l'escola IPSI, que és l'escola on porto els meus fills, per cert, crec que ho ha dit bé, respon a una època que no és la que vivim ja. Llavors, un període tan llarg de vacances, quan pares i mares majoritàriament treballen, no és només complicat per la logística familiar, que ho és, però em sembla que és un problema secundari. És que un període d'inactivitat acadèmica tan llarg no és bo per nanos de les edats que fan aquestes vacances.
Nacho.
Sí, per tant, jo la pregunta que la plantejaria també al revés, no? Que comenci més tard, que és el que defensen alguns dels sindicats, respon a criteris pedagògics o respon als interessos que legítimament defensa un sindicat?
Diuen pedagògics perquè no tenen temps de preparar el curs. És l'argument que fan servir. Sí.
A mi em fa l'efecte que el debat de l'educació, en particular a Catalunya, està molt esbiaixat per qui són els actors que l'articulen. Perquè en qualsevol tema en el que hi han implicats treballadors, sempre és rellevant la veu dels treballadors. Quan un sindicat parla, que és un tipus d'organització que és fonamental pel funcionament sistèmic d'una societat, estan parlant aquells que defensen els interessos dels treballadors. I l'objecte de la feina i l'objecte de l'educació no són els treballadors, són els alumnes, són els nens. I, per tant, jo trobo a faltar sempre en aquest debat altres veus. O és que un sindicat de treballadors és qui ha de condicionar el sistema pedagògic d'educació d'un país? No, home, haurà de condicionar les condicions de treball amb les quals s'han d'implementar, que és una part del tot. Que el principal problema de l'educació a Catalunya avui és el salari dels seus treballadors? No sé si és la principal prioritat. Preguntem-li als pares, preguntem-li a les associacions de pedagogs, llegim els papers dels sindicats, de les universitats, mirem el que diu l'OCDE. Tot té a veure amb recursos? Jo crec que no, perquè any rere any, durant molt de temps, de forma continuada, els recursos són més i, en canvi, el sistema no millora de forma exponencial. Ergo, que potser el fet d'estar absolutament condicionats per alguns actors condiciona les solucions que es troben. Perquè, clar, jo entenc la lògica des de la qual un sindicat de treballadors diu no, ui, comencem una setmana més tard. I és lògic, perquè estan defensant el dret d'un actor en aquest context. Però què és el principal factor? Que ho deia el Jordi Amat també, sobre les conseqüències d'un període d'inactivitat a la tornada de les vacances d'uns nens en la mesura en la que, a més, els pares ja no hi són a casa o tenen dificultats. Sí. Per tant, jo el que animo, donat que aquest és un debat central, i jo crec que és un bon símptoma, moltes vegades critiquem que la política o els mitjans, diguem-ne, doncs no parlen d'allò que és prioritari pel país. Jo crec que és un bon símptoma començar una temporada, en el meu cas fins i tot, parlant d'educació. Jo el que animo és, com a propòsit d'any nou, que no sigui l'USTEC l'actor principal que condiciona el debat de l'educació a Catalunya. I potser, com sempre ho ha protagonitzat i no hem acabat d'evolucionar excessivament, potser si incorporem noves veus, se'ns passen pel cap noves idees que permeten tenir una millor educació.
Doncs a veure què en pensa la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què li sembla?
Em fa gràcia que digueu que som nosaltres els protagonistes del debat. Ja ens agradaria que se'ns escoltés més a l'hora de parlar de calendari d'inici de curs.
Home, aquí sempre els truquem, Sempre els truquem, no es queixaran,
Sí, però em refereixo a nivell d'administració, no només de mitjans. Pensem, són les polítiques educatives les que s'han de, decidir des de l'administració i, per tant, s'han de fer, al nostre parer, no escoltant només als mitjans, sinó escoltant a les persones treballadores. Nosaltres som persones treballadores, som docents i parlem en boca del col·lectiu al qual representem, que ens han votat democràticament. Per tant, no estem parlant només com a USTEC, sinó estem parlant com a col·lectiu docent i col·lectiu educatiu.
Com a representants dels professors, sí. Però expliqui'm una cosa. És a dir, per què diuen que no tenen temps a preparar el curs, començant el 8 de setembre?
Clar, és que us heu de fer a la idea, no només a nivell social, de que tot el que passa dintre dels centres educatius, la major part de la feina es prepara fora. I, per tant, totes aquelles activitats, tota l'organització que hem de dur a terme dintre del centre, l'hem de preparar a dintre del centre, perquè ens hem de reunir amb els companys i companyes, hem de configurar els claustres, hem de cohesionar el treball en equip, hem de fer traspassos d'informació del nostre alumnat, ens hem de repartir els grups. Això no està fet al juny, sinó que es fa al setembre. Normalment, per què? Doncs perquè encara tenim matrícula, perquè encara ens ha d'arribar professorat, que arriba la primera setmana de setembre, no ens ho perdeu, Vull dir, no tenim tota la plantilla ja a dia 1 de setembre, perquè
clar, però, hem de parlar amb perdoni, les famílies... Si el problema és això, per què no demanen que tot això es tanqui abans de Sant Joan? Perquè així, des de Sant Joan fins l'1 de juliol, tenen el temps suficient per preparar i per tancar tot això de l'inici del curs.
És impossible. No tenim, ens canvia el claustre a 1 de setembre.
Val.
És a dir, no tenim el mateix equip al juny que al setembre. O sigui, en la majoria...
Parlant de canvis significatius, eh? Vull dir, no que canvi
correcte,
una figura.
Canvis significatius, canvis significatius. Però, a part, unes activitats... Tu, al juny, el que fas és tancar el curs. És tancar el curs, tancar, doncs, deixar tot preparat perquè tu després puguis començar el curs següent, i no tens encara ni els grups configurats, perquè, bueno, també parlem, de matrícules, no? Que entra alumnat que entra nou, alumnat que marxa... Tot això ho has de deixar també tancat per poder, doncs, després començar de nou. I endreçar, i fer memòries, i, bueno, la burocràcia mil, perquè això també és una altra història, que estem de burocràcia espintal. Llavors, començar el curs al juny, el curs següent, és molt difícil. O sigui, és molt difícil. Sempre tens molta feina a fer. Ja començar a fer reunions amb famílies que encara no saps, d'alumnes, que encara no saps que tindràs, això no pot ser. O sigui, és difícil de fer.
Yeah.
Hi ha tota una logística al darrere que s'ha de fer, doncs, quan comences el de setembre. Però és que, és més, és que estem parlant de 2-3 dies. No estem parlant d'una setmana després, eh? No ens equivoquem, estem parlant de 2-3
sí,
dies...
Sí, i per això,
una mica de,
per això a vegades
marge.
Costa d'entendre, per part de la societat, que estiguem discutint 2-3 dies. I no sé
per
si...
Nosaltres, per nosaltres 2-3 dies és molt.
Ja ho veig, ja ho veig. Vull dir,
sí, vull dir, perquè tenim... El volum de feina és molt gran, i tot lo que... I preparar totes les activitats, tant pedagògiques com organitzatives, com gestionar, doncs, com hem d'atendre el nostre alumnat amb tota la complexitat que tenim.
Ja, però no li fa patir, senyora Segura, no li fa patir que la societat no entengui la posició dels professors i pensi que poden estar defensant un cert privilegi, no? Perquè ja hi ha el tòpic dels mesos de vacances i que tot plegat contribueix, doncs, a continuar desprestigiant la figura del professor. Tota aquesta part, diguéssim, a vostè no li preocupa.
És que jo penso que aquest discurs és un discurs populista que l'únic que pretén és desprestigiar la figura i la feina del personal docent.